d'una desescalada que podria afectar el subministrament global de petroli.
10 i 4 minuts, actualitzant notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem ja aquesta segona hora de programa. Continuem amb Bernat Nadal als comandaments tècnics, que just s'acaba d'incorporar, i seguim pendents del temps. Just ara, a les 10 en punt, l'Agència Estatal de Meteorologia activa l'avís taronja per vent, per mala mar, al nord de Mallorca, al nord i nord-est de Mallorca, també a la totalitat de l'illa de Menorca. En aquest cas, podem destacar algunes incidències, sobretot les ocorregudes les darreres hores, provocades pel vent, per les pluges. Ha estat el cas, de nou, perquè hem de dir de nou, d'un despreniment d'una roca a Cala Galdana que ha perforat, aquí veiem les imatges que descrivim per als oients de ràdio, la coberta d'una casa habitada, però afortunadament, i a jutjar per les imatges, perquè és veritat que són espectaculars, els residents han sortit il·lesos. Joana.
Així és, Marta. També poden dir que el poliesportiu d'Es Migjorn Gran han patit desperfectes a causa de la ventada, i a Ciutadella els serveis d'emergències han hagut d'actuar, també d'urgència, òbviament, per retirar alguns arbres amb risc de tombar o de caure a la plaça dels Pins.
Aquesta illa continua, de fet, incomunicada per mar. Els ports de Maó i Ciutadella encara romanen tancats i els trajectes marítims cancel·lats. S'han registrat cots de vent de més de 100 km per hora i la boia del port de Maó ha registrat ones de fins a 12 metres i mig. Alerta pel dia d'avui perquè el temporal continuarà actiu durant la jornada.
Comentam les càmeres, les imatges que podem veure a través de les nostres càmeres en directe, a través de les nostres beauties, i així valorar si és veritat que roman actiu aquesta tempesta, que, com dèiem, no podem davallar la guàrdia perquè continuarà al llarg del dia d'avui. Aquesta imatge que tenim és molt aèria, del Puig de Sa Talaia a Eivissa, on sembla que és un dia tranquil, però sí que és veritat que no és un dia de sol ni molt manco, hi ha alguns núvols baixos, i de moment l'estat de la mà al manco en aquest indret de l'illa d'Eivissa. Eivissa no és dolent ni molt manco, però canviem d'indret a veure si podem captar els efectes d'aquest temporal, d'aquest dia en què encara no podem davallar la guàrdia. A Mancor de la Vall, a Mallorca, llueix el sol, això sí, veiem una imatge preciosa de la muntanya, però en aquest cas no tenim mala mà ni molt manco perquè no tenim imatges de la mà. Podem compartir alguna tercera beauty? Companys, estem pendents d'aquestes tempestes. Després les compartirem, idò. Després podrem obrir més finestres, sobretot perquè estem molt intrigats si continua la mala mà després de saber que a Menorca ha hagut ones de fins a 12 metres i mig que ja n'hi ha. En tot cas, tota aquesta meteorologia adversa s'està notant sobretot als mercats. Està afectant molt, Joana, el sector de la pesca, com és lògic.
Sí, perquè un dia més els pescadors no podran sortir a feinejar barques aturades. En el cas de Menorca i Mallorca, des de dijous passat, tenen les barques aturades per molt de mal temps. Com explicaves, Marta, les conseqüències ja se noten també en els mercats. En el cas de Maó, de tres paradetes, només una va obrir ahir, i el peix que venen és tot de fora, ja que fa dies que no en tenen de peix local.
En el cas de Mallorca, els pescadors d'Alcúdia i de zones, com per exemple Can Picafort, es troben en la mateixa situació. A més, avui s'aixeca la veda de la llagosta, però els pescadors no confien tan sols poder sortir.
Veiem aquestes imatges d'aquestes paradetes pràcticament buides per mort del temporal. Tot el nostre suport al sector pesquer, que sens dubte està passant uns dies molt delicats. Avui és dimecres, avui és un dia també important per molts de viatgers perquè comença l'operació sortida de Setmana Santa a les Balears. Arriba el que representa un dels primers grans pics de la temporada turística. Aeroports com el de Palma, el d'Eivissa, afronten dies de molta activitat amb milers de passatgers i una elevada programació de vols.
Sí, Marta, tot i això, aquest inici de campanya ve condicionada per la incertesa laboral en el sector aeri. Els serveis d'assistència en terra ja sabeu que estan en vaga. Els sindicats mantenen convocada aquesta vaga indefinida que podria afectar diversos aeroports, entre ells els de les Balears, amb possibles retards, incidències amb equipatges i també problemes en l'atenció a passatgers en moments de màxima afluència.
Els aeroports de Palma i d'Eivissa avui ha començat la segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra, la companyia Ground Force. Les aturades són parcials i es faran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. L'aturada d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms de les Balears per mor de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats 900 vols.
Actualitzant la informació respecte a aquesta vaga, l'aeroport de Palma registra a primera hora d'aquest dimecres pràcticament total normalitat en aquest tercer dia de vaga, amb retards, però en aquest cas són retards puntuals. En concret, se registren 2 sortides i 4 retards en arribades, segons la informació que tenim d'AENA, consultada just ara. O sigui que serien retards puntuals. No és una activitat molt, molt destacable ni molt manco. Podem parlar al manco per avui dimecres de normalitat. Per poder abordar aquesta situació, després parlarem amb els treballadors, però volem posar el focus sobretot en els usuaris, en els viatgers, i per aquesta raó es poden saludar ja Antonio Orquín, que com ja sabeu és portaveu de l'entitat reclamadora aèreo. Antonio, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un dia de moment avui de tranquil·litat, però en cas que aquest vol que haguem d'agafar se vagi afectat, quina és la primera recomanació que faria aquells que hagin de sortir aquest dia i que just coincideix amb els dies de les aturades, Antonio?
Pues durante estos días la recomendación sobre todo es antes de salir de casa revisar el estado del vuelo o de los vuelos y igual llegar con más antelación de la que llegaríamos en un viaje al uso y tener en cuenta pues que probablemente a la hora de facturar el equipaje pues las colas de espera sean más largas y más extensas que las de un día normal.
Antonio, i si un vol pateix un retard, si tenim el nostre vol retrasat, a partir de quin temps d'espera podríem compensar els viatges en els afectats?
Claro, en este caso concreto hemos de tener en cuenta que al final la huelga es ajena a la aerolínea y es lo que considera el reglamento europeo como una circunstancia extraordinaria. Es decir, que no podríamos reclamar en principio la compensación establecida en el reglamento, que va de 250 a 600 euros en función de la distancia entre los puntos de salida y llegada. Sin embargo, lo que en principio sí que podríamos reclamar sería lo que se entiende como gastos de asistencia. Y en los gastos de asistencia, pues quedarían encuadrados los gastos de alimentación, de alojamiento, de transporte hasta el alojamiento e incluso de un nuevo vuelo en caso de que tuviéramos que hacer frente a ello.
I això ho farien d'ofici a les aerolínies o, com sempre, haurien de començar, Antonio, aquest procés d'anar guardant tiquets, ficar-ho dins d'una carpeteta per després fer la reclamació ja sigui a consum o a aerolínia?
Bueno, pues, pues ya dependería de la aerolínea, porque sí que es verdad que hay aerolíneas que hacen más fácil este trabajo y igual te ofrecen un vuelo inmediato de reubicación, otras que no te dicen absolutamente nada y en este último caso, pues si compramos un nuevo vuelo, pues debemos de guardar obviamente la reserva y el justificante de pago y demás. Y respecto a los tickets que comentas, sí que tendremos que guardarlos todos para posteriormente, cuando ya lleguemos a nuestro destino, poder enviárselos y poder reclamárselos.
Clar, però Antonio, dins una normalitat, no, el tema dels aliments, no és que perquè sàpigues que l'aerolínia té retard tu te demanis una llagosta i després passis una factura d'uns ous estrellats en llagosta i una botelleta de Moët Chandon perquè dius, ja que som a l'aeroport esperant, que millor que fer-ho amb una mica d'alegria.
Claro, eso ya dependerá de la aerolínea, porque claro, todo dentro de un límite. Probablemente si les envías un ticket y eres una persona y ven que hay una comida que han podido comer 5 personas, pues probablemente te dirán que no te lo paguen y igual te paguen lo que ellos consideren. Eso ya dependerá de la aerolínea y de lo que quieran ayudar o cooperar.
Bé, Antonio, mos explicaves que en realitat no se podria reclamar, sí que podrien reclamar el tema de les dietes, dels trasllats a un hotel o s'hotel fins i tot, però te demanàvem també si, si hem de comprar malauradament un altre vol, per exemple, que la companyia tingui aquest retard i tinguem una connexió que fa escala i el perdem. Això se podria compensar?
Sí, en el caso de que la reserva fuera de ambos vuelos. Es decir, si por ejemplo contratamos un vuelo con Ryanair, por poner un ejemplo, y ese vuelo se retrasa 2 horas y ese vuelo nos hace perder una escala, por ejemplo con Vueling, realmente a los de Vueling les da igual que se haya retrasado el de Ryanair y Ryanair tampoco te va a indemnizar por ese vuelo que has perdido con Vueling. Diferente sería si ambos vuelos fueran contratados con la misma reserva, que en ese caso la aerolínea sí que tendría la responsabilidad de reubicarnos en un vuelo para llegar a nuestro destino final. I també hacerse cargo de tots els gastos d'alimentació i demás.
Repassant, idò, ben pendents dels vols, revisar-los, anar-ho en temps a l'aeroport, perquè sí que és vera que una previsió i una antelació, en aquest cas, segur que és molt positiu, sobretot si aquest vol pot patir un retard. De totes maneres, i record el que he dit just a l'inici, els retards, el manco, per aquest dimecres són molt puntuals. Estem parlant d'un tercer dia de vaga i que, en concret, de moment, durant la jornada d'avui, només es registren 2 retards en sortides i 4 en arribades, o sigui que, de moment, és anecdòtic. José Antonio Orquín, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Igualment, i bona Setmana Santa.
Igualmente.
No deixem de banda la situació respecte a les sortides, les previsions, l'operació sortida que just comença avui. En aquest cas, incorporam a Pedro Fiol des d'Aviva, des de l'Associació d'Agències de Viatges. Pedro, bon dia. Quines són les previsions de l'operació sortida de Setmana Santa a les Balears en termes d'ocupació, també de volum de passatgers?
Què tal? Bon dia. Com va tot?
Encantada de saludar-te. Com podríem valorar aquesta jornada, Pedro? Me referia sobretot a termes d'ocupació, de volum de passatgers, aquest dia clau, que és avui, el dimecres dia, per a molts de Balears d'operació sortida.
Si xerrant de Balears com a destinació turística, podríem dir que les previsions són molt parescudes a les de l'any passat i tal vegada aquest conflicte bèl·lic ens ha ajudat una mica a recuperar certs mercats perquè tal vegada, si no hagués esclatat aquest conflicte, enguany podríem xerrar d'un Pasco bastant ressentit. De fet, inclús anàvem una mica per davall, 937 vols, si no vaig malament, comparativament amb Pasco de l'any passat. I a nivell d'emissor, també podríem dir que tal vegada en el darrer moment, degut també en aquesta percepció que tenim en quant al conflicte bèl·lic, ens hem refrenat una mica a l'hora de reservar. Tanta sort que teníem molt bones ventes anticipades fetes tal vegada per desembre, gener i febrer, abans de que començàs aquest conflicte, i això ens ha ajudat tal vegada a salvar el que és Setmana Santa. Però en aquests moments ja podríem diagnosticar que el consumidor s'està repensant més que no abans a l'hora d'anar-se'n de vacances.
Pedro, ara tot d'una parlarem amb els treballadors que han convocat aquesta vaga, però a tu te voldrien demanar una miqueta fins a quin punt no preocupa en el sector aquesta situació d'incertesa laboral en els serveis de terra i sobretot quin impacte pot tenir aquesta vaga indefinida en plena temporada turística, perquè recordem que la vaga no s'ha desconvocat i continua vigent els dilluns, dimecres i divendres.
Mira, jo me vaig equivocar en el principi perquè jo temia que finalment aquesta vaga tindria una gran repercussió en quant a nombre de vols cancel·lats i en aquests moments, a veure que duim molt pocs dies de vaga, avui és el segon dia perquè, com bé ha dit en Xisco, és dilluns, dimecres i divendres, avui dimecres seria la segona jornada i per ara gairebé no es registren més que uns petits retards que tal vegada no tenen res a veure en la vaga, és a dir, que ha de parlar en l'aeroport i per sort del sector, tal vegada a nivell d'acords i a nivell laboral, això ja va per un altre cantet, però per nosaltres, com a sector turístic, podríem dir que en aquest moment s'impacta a l'aeroport del Manco de Palma i d'Eivissa és pràcticament nul, i això a nosaltres per ara ens dona una certa tranquil·litat. Però és vera que l'escenari ideal seria que es desconvocàs i, evidentment, així ja podríem dormir tots més tranquils, perquè tenir sempre aquesta amenaça de que en qualsevol moment pot haver una situació, com va explicar en Antonio, no? de que hagin de recurrir per un retard, per una cancel·lació. Evidentment, això ens preocupa i sobretot quan nosaltres estem en el front d'aquests viatges, perquè en el final som els que donen la cara, no tenim res a veure amb aquesta situació, però evidentment som els que hem de donar una alternativa moltes vegades que no arriba així com toca, perquè no totes les companyies, que ja ho heu dit vosaltres, actuen de la mateixa manera.
I Pedro, les agències de viatges heu detectat cancel·lacions o canvis de reserves per aquesta situació de la vaga o per por del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà? La gent ha estat un d'aquests factors que han vengut a la agència i t'han dit, ai Pedro, haguéssim partit, però optarem per anar a un hotel a Telcudi enguany, en lloc d'anar fora.
Mira, la meva feina està moltes vegades i passa no tan sols per assessorar, sinó de llevar un pot de ferro a certes situacions que el client tal vegada té una percepció errònia de la situació actual. És a dir, hi ha gent que pot percebre por anar a Marroc i Marroc no té res a veure amb Orient Mitjà. Per això han rebut moltes consultes a veure que aquells que passaven per el Golf Pèrsic finalment han hagut de cancel·lar els seus plans de vacances, no ha hagut alternativa, però és vera que han tingut una sortida que surt precisament demà, si no vaig malament, que va a Egipte, no? Supos que tots aquells que se n'anaven en aquest viatge, tots aquells que han omplit aquest avió, segur que han anat a la seva agència de viatges a demanar si era segur o si no era segur. La nostra funció sempre és donar el missatge més clar i contundent a l'hora de no intentar desvirtuar la situació real per no crear unes falses expectatives que no existeixen. Tenc que dir que cancel·lacions com a tal, no entengudes, alguna, no ho puc negar, però és veritat que han estat a destinacions molt concretes. Després, el que no té sentit ha estat aquests clients que se'n van a Grècia o se'n van a Croàcia i per el tema del conflicte ho han volgut cancel·lar. Si ho vols cancel·lar, has de ser conseqüent que tindràs unes despeses derivades de tot això, perquè evidentment no existeix cap tipus d'amenaça per anar a certs països.
I Pedro Fiol, breument, abans de dir-te adéu, volia demanar-te si ja saps on partiràs. Ho dic perquè la setmana passada, quan vàrem parlar, no sabies si aniries a un parc o no. Balears, sí, les Balears
n'ha estat
pendent.
Xisco, ho tenc confirmat. Mira, tenia la possibilitat d'anar a PortAventura, tu que vares dir que jo no era d'anar a Salou, però finalment me quedaré a casa, és l'aniversari de mon pare, però a dia 17 d'abril tindré el privilegi, convidat per Disneyland París, d'assistir en aquest nou parc que han inaugurat, que per cert ha estat destí estrella també durant aquesta Setmana Santa, per poder conèixer el nou món de Frozen a Disneyland París. És a dir, que ja t'hem confirmat el meu parc temàtic dia 17 de
febrer. Sabia jo que no eres molt de Salou. Si te falles més un, avisa'm, que jo estic convençut que Anna Marta Garau m'ho donarà lliure, per poder contar-ho, bàsicament.
Ja estic segur, pot venir quan vulguis.
I de Pedro Fiol, president d'Aviva, esperem que vagi molt bé, que no hagi ni vols retrasats ni vols cancel·lats i sobretot que els passatgers ho tinguin bo de fer per viatjar i també que el personal de terra, que en aquest moment es troba en vaga, aconsegueixi arribar a un acord amb l'empresa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joana.
I en aquest punt també volen saludar, ja ho dèiem abans, un dels treballadors, saludam a José Antonio Negreira, el secretari del sector aeri d'UGT, i precisament també ell volen conèixer en quin punt es troben aquestes negociacions amb l'empresa per saber si arribaran a un acord o si finalment continuaran en la vaga. José Antonio, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Bé, d'entrada, no? Quins són els principals motius que vos han duit a la convocatòria d'aquesta vaga dels treballadors de serveis de terra i sobretot en quin punt se troben ara mateix les negociacions?
Pues en estos momentos estamos muy lejos, más que acercarnos, nos estamos distanciando. La empresa ha cogido unas medidas que no encontramos lógicas, presionando al personal con amenazas de sanciones y cosas de estas. Nosotros solo pedimos que cumplan el artículo 94, que es el que obliga a la activación y abono de las cláusulas de la garantía, y el 96, que es la que impide que cuando una cosa te dan, no te la pueden quitar por el otro lado. Es que no estamos en una negociación de algo nuevo, estamos limitando la negociación a que cumplan con lo que hay firmado y establecido en convenio sectorial.
Si no hi ha acord, perquè ha dit vostè que en aquest punt només estan intentant reclamant allò que ja estava especificat per escrit, però si no hi ha acord, quines afectacions reals podrien derivar? Què és el que creu que podria passar si no s'arriba a un acord? Li demano sobretot per al seu sector, després ja parlaran de les conseqüències de cara als usuaris.
De momento, las vamos a tener que reforzar las medidas, va a haber movilizaciones, va a haber... Depende de que la empresa quiera cerrar una negociación y acordar una cosa que es muy sencilla de cerrar. Es decir, solo se trata de que acepten lo que les toca. Si no es así, la semana que viene empezaremos a tomar medidas, reivindicaciones y subiremos el nivel de la huelga.
¿Quines són les principals reivindicacions? Nosaltres li hem demanat moltes vegades, però si s'incorpora ara mateix un espectador o un oient perquè que just s'hagi de traslladar a l'aeroport, recordem, avui és dimecres, probablement moltes persones s'hauran d'agafar el vol, moltes persones, en aquest cas, no es veuran afectades perquè ja hem dit que l'impacte és mínim, però ens recordi, sobretot, per què aquesta vaga? Què és el que demanen exactament?
Pues nosotros tenemos un convenio sectorial que nos compensa, cubre, llamémoslos como quiere. Tenemos un artículo que es el 94 que obliga a la activación y abono de las cláusulas de garantías salariales destinada a proteger el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Este no lo quieren cumplir y luego se amparan en otro que pueden compensar y absorber. Es decir, te pueden dar una subida de un 3% por un lado y por otro lado te lo quito. Entonces te quedas como estás. Entonces esto es lo que al trabajador le molesta, que le quiten su dinero. Es decir, ellos no tienen la subida equiparativa a las cuantías que deberían tener. Es decir, si sube el IPC un 3x6, a ellos a lo mejor pues no les suben.
I evidentment tenen vostès el dret a vaga i se demana sobretot, no? I més en aquests dies, comprensió i empatia, perquè és evident, no? Que a vegades mos han de posar en la pell de les persones, sobretot quan se reivindiquen drets com els que vostè acaba d'exposar. Molt agraïts per aquesta intervenció, senyor Neira, moltíssimes gràcies i desitjam que se pugui arribar a un acord per al bé de tothom.
D'acord, pues muchas gracias.
Són les 10:25. Demà es produirà un fet històric, que és que per primera vegada en 50 anys es tornarà a la Lluna i hem de dir que aquesta missió té gran presència espanyola, en aquest cas. Parlarem amb alguns dels responsables de que un habitacle molt precís, molt concret i que fa que els astronautes se puguin trobar en les millors condicions possibles, parlarem tot d'un amb els autors perquè té la llei espanyola. Així que seguiu amb nosaltres d'aquí a tan sols un instant.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Escrey de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el curasal mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En els meus pares.
La meva padrina. Dari cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8:00 PM, xiu-xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 28 minuts. Demà es produirà un fet històric. Per primera vegada en més de 50 anys, des de les missions del programa Apollo, els astronautes tornaran a viatjar cap a la Lluna.
Marta, tot i que aquesta missió no preveu un allunatge, quatre tripulants viatjaran 10 dies orbitant el satèl·lit i se convertiran en els humans que més enfora, més lluny, hauran estat mai de la Terra. Aquest nou pas en la carrera espacial no només simbolitza el retorn a la Lluna, sinó també l'inici d'una nova etapa amb l'objectiu d'establir una presència humana permanent al nostre satèl·lit en les properes dècades. En aquest context, la col·laboració internacional és clau i Europa hi té un paper destacat a través de l'Agència Espacial Europea.
Dins d'aquesta contribució europea, Espanya juga aquest paper gràcies a Airbus Crisa. Aquesta empresa ha desenvolupat un component de la nau Orion, la Unitat de Control Tèrmic, la TCU, essencial per garantir les condicions de vida dels astronautes. Regula la temperatura i proporciona aire i aigua durant aquesta missió. El fet que la NASA hagi confiat en que una empresa no nord-americana faci aquest sistema tan concret a una missió tripulada representa una fita històrica i posa en relleu el nivell tecnològic de la indústria espacial espanyola.
Saludant Fernando Gómez Carpintero, director general d'Airbus Crisa, que ja tenim amb nosaltres. Fernando, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar de esta misión tan interesante y de representar a los más de 600 profesionales que aquí en España hemos participado en poner en marcha esta misión.
Día histórico, entonces, para ustedes, que me imagino estarán siguiendo con muchísimo detalle todo el que esté ocurriendo, ¿no?, al otro lado del planeta en este caso. ¿Qué significa para una entidad como la suya participar en una misión de esta magnitud, con un espacio en concreto tan vital para los astronautas?
Pues la verdad es que sí, Artemis II es la misión más importante de nuestra generación. Volvemos a enviar a seres humanos a la Luna y tener la oportunidad de participar desde España y además de participar de una manera importante desarrollando esta unidad de control térmico, que es una unidad vital para la misión, para la astronauta,
poder hacer. Intentant recuperar en Fernando, perquè tenim mala qualitat de so via telefònica. Fernando, enseguida volemos con usted si aún no se escucha.
Sí, perquè el veiem perfectament,
sí,
però el sentim una mica malament.
Teníem una bona qualitat d'imatge, sí, però sí que és veritat.
Com és el món, eh? Podem enviar un home a la Lluna,
sí, 50
i després, quan ataqui de vora, mos falla.
Recuperem en Fernando, però per via telefònica. Fernando, ens estava explicant vostè que era un dia històric, no?, per tot l'equip, per tots aquests professionals que ho fan possible. L'escuchamos.
Sí, decía que es una misión histórica, es la misión más importante de nuestra generación. Decía que volvemos a enviar a seres humanos a la Luna y tener la oportunidad de participar desde España y además de participar de una manera muy importante, desarrollando y fabricando una parte esencial de la nave que va a llevar a la tripulación hasta la Luna, pues es todo un orgullo. Y además, yo creo, haciendo extensivo, es un éxito de la ingeniería y de la tecnología española.
Fernando, ¿y cuáles han sido los principales retos a la hora de realizar estos componentes?
Pues hay que entender que es la primera vez que la NASA confía en una empresa no americana para poder desarrollar estos elementos clave de la misión tripulada. Quizá el requisito más importante es la fiabilidad. No puede fallar nada, tenemos que ser capaces de garantizar que incluso después de fallo, somos capaces de retornar a esa tripulación de manera segura a la Tierra. Es decir, la redundancia, la fiabilidad, todo ese know-how, podríamos decir, que hemos aportado para convencer a la NASA en que confíe en nosotros a la hora de participar en esta misión tan importante.
¿Y hay diferencias entre la tecnología, me imagino que sí, por los años que han pasado, entre la tecnología utilizada en el Artemis 1 y en el Artemis 2?
En muchas maneras es la misma tecnología, es casi como una misión réplica. Es verdad que Artemis 1 fue vacía, no llevaba astronautas, ¿no? Entonces esta es ahora la prueba de fuego, pero Artemis 1 sirvió para validar toda esa tecnología que se va a poner ahora en funcionamiento.
Y Fernando, ¿cómo lo seguirán ustedes? No sé si hay, evidentemente, ¿no? Y dada la tecnología de su empresa, me imagino que habrá posibilidades para seguir minuto a minuto toda la trayectoria de esta misión espacial.
Pues efectivamente, el día de hoy es muy importante. Vamos a seguir minuto a minuto pues todos los preparativos para el lanzamiento y después durante los 10 días de misión vamos a estar permanentemente conectados, ¿no? Para nosotros, ya a nivel también personal, pues es una oportunidad única, ¿no? Y vivir este momento también en equipo pues es muy, muy importante.
I en aquest sentit, Fernando, com vos vareu posar en contacte la NASA? O va ser la NASA que vos va venir a cercar? Perquè ja teníeu fama de tenir de fer bona feina, de trabajar bien. ¿Cómo se estableció ese contacto entre vuestra empresa y la NASA? No sé si a través de l'Agència Espacial Europea, para que la gente, los oyentes, ho entenguin. En quin moment una empresa espanyola pot acabar fent un component per un tema de la NASA?
Mira, nosotros hemos hecho ahora 40 años de historia. Son 40 años de misiones, 40 años de demostrar que nuestra tecnología, nuestras capacidades, al final nuestras personas están preparadas para ello. Nosotros ganamos este contrato en el año 2014, hace ya bastante tiempo. La Agencia Espacial Europea proporciona una mitad, que se llama el módulo de servicio europeo, de esta nave Orión. Dentro de esta mitad europea, que lideran en este caso nuestros colegas de Airbus en Bremen, pues nosotros entramos en competición para el desarrollo y la producción de esta unidad de control térmico. Y pues hubo un concurso, presentamos nuestra oferta y fuimos capaces de convencer a todo el mundo, a la ESA y también a la NASA, de que éramos los más preparados para hacer esta misión.
Desde aquí, todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte. Nos alegra haber formado parte, ¿no?, de este día tan importante y conocer a las personas que están detrás de ese proceso tan complejo que es construir un espacio que va a ser vital para los astronautas durante todo ese recorrido. Muy agradecida a Fernando Gómez Carpintero, director general de Airbus CRISA. Muchísimas gracias y les deseo que tengan una jornada muy especial, que seguro la tendrán hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Fem una petita pausa per publicitat i ben pendents de poder contar-vos en directe un moment també molt especial, en aquest cas no especial, però sí, no especial de l'espai me referia, sinó religiós, com és el davallament del Crist de la Sang.
Que meravellós aquest separonímia.
De la lluna a la sang.
Exactament, meravellós. Exactament. Tot d'una, després d'uns consells, després d'uns anuncis.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Entre amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 38 minuts. Parlam d'un dels esdeveniments més rellevants, la processó del Sant Crist de la Sang, que se celebra a Palma cada dijous sant des de principis del segle XVI. És l'acte principal de la Setmana Santa a Mallorca.
Serà demà dijous, però cada dimecres sant, que és avui, es produeix el davallament del Crist de la Sang. A les 10 ha començat una missa seguida d'una plegària i just després els prohoms de la Sang seran els encarregats de davallar el Sant Crist. Sortiran en processó fins al pati de la Misericòrdia i el tornaran a entrar perquè tothom el pugui venerar de prop.
I per aquells que no hi puguin anar, no passeu pena, perquè avui del dia, des d'aquest programa, retransmetrem aquest davallament amb l'ajuda del vicari general de la diòcesi de Mallorca, don Josep Adrover, a qui ja poden saludar. Don Josep, com estàu?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
Avui parlam d'aquesta processó del Sant Crist de la Sang, que serà demà, la processó de dijous sant. Hem de recordar que el Sant Crist és una de les imatges més venerades, amb més devoció a tot Mallorca. Supos que és per això que aquesta processó és el punt àlgid, no? El punt central d'allò que seria el cicle devocionari de Setmana Santa.
Sens dubte. La majoria dels pobles i de parròquies, el divendres sant és quan teven el Sant Crist, és perquè és com a més rellevant. Però aquí, com que a Palma es treu dijous, la processó que té més importància, que fa més capdales per els de dijous, precisament per la gran devoció que té el Sant Crist de la Sang, que processiona per la ciutat. I això és immillorable. És dir, fa tant de segles que era estimat que aquesta processó de demà és la més viscuda, clarament.
De manera ininterrompuda des del segle XVI, només hi ha hagut 2 anys i per mort de la Covid que s'havava d'aturar. Però perquè els nostres oients i espectadors entenguin la litúrgia també una miqueta, hem d'explicar que 12 sobreposats, prohoms de la prohomínia de la Sang, són els encarregats, no?, de guardar, de protegir i de custodiar aquesta talla. Quines són les passes que s'han de seguir, però?
Però hi ha una prohomonia, que dèiem, que està formada per 12 prohoms i 12 sobreposats, per la prohomonia, en nom genèric. I tenen una funció molt particular cada un. Les prohomonies serien els acompanyants d'honor, seria la guàrdia d'honor. I se'n cuiden molt de custodiar, de cuidar el Sant Crist de la Sang, particularment avui i particularment demà en la processó. Avui, quan el davallaran, solen ser 2 prohoms i 2 sobreposats. Els sobreposats són els que el porten durant la processó. Però els que l'acompanyen, en siris, són els prohoms. I és una tradició molt antiga. Això ve de reminiscències de la primitiva confraria de la Sang que hi havia entorn en el segle XVI.
Imagina que ha de ser tot un honor, no?, tenir aquesta tasca. Com ho poden aconseguir, arribar a ser prohoms?
Miri, cap de parlar amb un, perquè va publicar un llibre amb Félio, amb Pere Boussà, I no volia dir res malament, i he dit, te demano per favor que m'aconsellis, que exactament hi ha molt de... Ara mateix m'he estat parlant d'una mitjoreta per telèfon per dir-me detalls. Ell me contava que abans eren tipus famílies, no? Era com un poc hereditari, que era quasi. Ara no, ara tothom ho pot accedir, però han de sol·licitar a qualcú que t'apadrini, que te presenti, perquè per acceptar-te ha de ser per unanimitat. Tot la prohomonia ha d'acceptar aquella persona. No és majoritari, sinó que...
No se pot discrepar ni tan sols no, en una
no,
persona.
No, perquè és una persona que consideren que tots consideren que val la pena. I quan un càrrec queda vacant, pues, se pot promoure un altre.
Avui és un dia molt important, es produeix aquest davallament. Estem compartint imatges en directe des de l'Església de l'Anunciació.
En aquest moment està fet una meditació, està fet després de la missa, que és el dia del bisbe. Ara fa una meditació que sempre se fa conviden qualcú que tingui una devoció particular el Sant Crist. Enguany li toca a mossèn Nadal Bernat, que és l'actual rector de Santa Creu, però també és vicari judicial de la diòcesi. Ell és convidat, és que ara mateix està dirigint una meditació com una reflexió espiritual a tots els presents.
Podem veure la imatge central per als oients de ràdio, que poden també recuperar les imatges a la carta, però la creu on se dipositarà després el Sant Crist perquè pugui ser venerat per tots els fidels que han acudit. És un moment molt especial, és un moment de molt de recolliment, també, no?
Molt de recolliment. Jo tinc... Bé, ara me permet una cosa personal. Fa l'any 2015, mon pare estava en una fase terminal, el van posar, va estar ingressat a va estar a l'Hospital General i justament va coincidir que me'l van ingressar la Setmana Santa. I va ser el moment que van de ballar. I jo record una de les imatges que tenim de les més belles per mi, que vaig de ballar amb un pare amb una cadira en rodes i a la devoció del Sant Crist, mira, m'ha impressionat molt. És com una despedida.
És que diuen que el treuen, no?, en el pati de la Misericòrdia, precisament, no?, per conhortar el dolor dels malalts de l'Hospital General.
Així, és, així, ho veurem en això, quan el treuen en el pati on és tarongers, i en certa manera és per obrir, perquè tots els malalts que estan a les habitacions, això, que puguin, el puguin veure, si no paren de ballar, a venerar-lo personalment.
Que també és un tema de fe, que sí, no has d'anar mai, també de vegades costa una mica d'entendre aquest moment com de comunió que se crea a sa capella. Sí. Però, clar, l'únic dia en l'any que te pots atracar en el Sant Crist.
Perquè, tant sí.
Tant sí, perquè d'ençà de l'incident que hi va haver, quan vas a veure-lo, hi ha sempre com un vidre, hi ha com està com dins una vitrina. En canvi, aquest dimecres sant és l'únic dia que te pots atracar a tocar-lo, per dir-ho de qualque manera, i que no te diuen res, tot i que hi ha gent vigilant, que ara que parlaven de sobreposats i d'esproms, sempre hi ha qualcú a punta i punta per si sa cosa fugís de mans, perquè sí. no volen disgustos.
No volen que se repeteixi del 2002, que va ser tràgic.
I de totes maneres, tot hi havia una vitrina, és vera, hi ha un petit bocí, just a la part inferior del Sant Crist, on sí que se pot tocar el manco als peus del Sant Crist, que sí. Per cert és una de les parts més restaurades, és veritat, perquè clar, la gent aprofita, li toca els peuets, i sí que és vera que sempre s'han de sotmetre al procés de restauració constant.
Cada any o cada dos anys se restaura un poc, perquè no, per conservar-lo.
Tot i que han de dir que no se... O sigui, la talla original és la que no se treu, treuen una talla més gran, que és la que també surt demà en processó, no?
Sí, bueno, la talla original, perquè sempre, abans hi havia petits... Aquí a Palma hi havia molt de Sant Crist, hi havia una tradició, i però, curiosament, a poc la de la sang, perquè fa més prestigi, més, també per la devoció de la gent. I, clar, la que poden ser... Hi havia una de més original, més antiga, però la que té més devoció, la que treuen, és la que avui... És aquesta, la que veneren la gent, quan van a la sang, potser que avui mateix davallaran, no?, i se posarà aquí.
No sé bé si forma part de la llegenda, però jo no sé si es va llegir o vaig escoltar que se va canviar de talla precisament perquè se queda dins la sagristia més petita i la processó ja va agafar una magnitud que, clar, si eres una mica enfora, no el veus en el Sant Crist. Per tant, el fet de que aquesta talla pesi manco i sigui més grossa, a més de que facilita poder treure-la en processó, també fa que si estàs una mica més lluny, vegis el Sant Crist d'enfora, que és una mica és l'emotiv d'aquesta processó.
Evidentment, això és molt clar. Dic que segurament aquesta no és llegenda, sinó que segurament és una d'aquestes decisions que s'aprenen per ser pràctics, perquè arriba un momentet que aquest Sant Crist és que volia veure tothom, i costa ser. I també diuen ells que pesa molt, però quan fa un poc el duen, tothom, és que tots els sobreposats diuen el mateix, és una experiència que a poc quan s'hi pesaran menys, és plaer que duen, per ells és tan important i ho viuen tant que no pesa.
Vaig tenir oportunitat, senyor Adrovet, de parlar amb alguns d'ells i deien que la tècnica radicava sobretot en la manera en què col·loques els genolls, que si tu tens una postura de genolls bona i sobretot a l'hora de baixar les costes, que costa més de ballar les costes que no pujar les costes, però si tens una postura de genolls bona i agafes el truc, al final sí que pots mantenir l'equilibri amb la talla, que per cert és una talla preciosa, meravellosa, de cabells naturals, que molt poques talles tenen cabells naturals a Espanya, o sigui que és molt especial també per aquesta qüestió en concret.
És que només hem de reconèixer que la restauració va quedar molt, molt, molt malmenat. Quan el van tomar va quedar estrossat, Sant Crist. Se va fer una restauració però preciosa, és perfecta, realment és admirable que hi ha pogut tornar a quedar Sant Crist tan bé com el poden tenir. Jo crec que això està contents. Va ser una reforma que va pagar el mateix Consell de Mallorca, però la restauració total, pràcticament, no era una simple restauració. Però ho hem d'agrair perquè tornant a tenir una talla molt, molt, molt igual a l'original. O sigui, quan van començar a tenir la devoció en aquest Sant Crist. Ara segurament ja s'acosta, veus? Ja és el moment que ve. Ja hi ha preparats per davallar-lo. Deu haver acabat la meditació, no l'han sentida, però deu haver acabat la meditació.
Sí, sembla que sí que
ha un moment important.
Ha acabat i podem presenciar aquest moment tan especial, senyor Drobet.
y cuando lo bajan todos...
Aquestes quatre persones que veiem que acompanyen a la talla són els prohoms,
dos prohoms i dos sobreposats.
Exacte, dos prohoms i dos sobreposats que acompanyen el Sant Crist per poder-lo davallar fins en aquesta creu que devem estar col·locada.
A la processó se pot distingir bé qui són uns, quins són altres, perquè tenen vestits diferents, però així no, ara mateix si vestits no... Així, no és tan clar, però ells duen, tenen una forma de vestir diferent. Si són, però, també... els hombres són de
posats. I a més, podem veure que el Crist ja llueix aquesta corona, que a part és una corona que té molt de pes. De fet, els proms diuen que precisament el que costa de l'equilibri és que tot està inclinat cap a una banda, no? Sí. I el pes de la corona que se posa just aquest dia tan, tan especials augmenta encara més aquest pes i distribueix de forma irregular aquest pes. Veiem el moment exacte en què ja estan traslladant el Sant Crist en aquesta creu per poder dipositar-lo i perquè tots els fidels que s'han acostat a la Iglesia de l'Anunciació el puguin venerar per després ser traslladat en aquest pati dels tarongers i poder ser també adorat per tots els malalts de l'Hospital General, com sempre s'ha fet a través de la tradició.
I una imatge que només es reprodueix cada dimecres sant, ja, aquestes escales que se situen davant el que seria l'altar de Sant Crist de la Sang, perquè després no hi són. És a dir, és una imatge que només se viu també aquest dimecres sant, senyor Vicari.
Sí. I ve una gentada. Ara avui mateix hi ha molts grups que ja tenen tradició de visitar el Sant Crist tot el dia. És una... moltíssima de gent avui passarà per la veneració del Sant Crist.
S'ha comptabilitzat qualque vegada la quantitat de persones que en un dia com aquest passen per la sang, per l'Assumpció i per tocar i venerar aquesta...
Segur que sí, però no m'atreveix que diguin nombres, perquè no ho tinc fresc.
Moltes persones.
Seguríssim.
En Xisco no s'ho perdrà tampoc, no, Xisco? D'aquí una estona hi voldràs ser.
No, jo els darrers anys he estat en directe des d'allà, avui ho veiem des d'aquí, des dels estudis, des de l'estudi d'IB3 Ràdio, i aquesta, podríem dir, senyor Vicari, que és una de les imatges,
sí,
que es veurà com sobreposats aquests dos proms davallen la talla, l'estàtua del Sant Crist de la Sang, i ara començarà aquest recorregut que passarà ara per el que serà el passadís central.
Sí. I a més, un moment molt emotiu quan ets allà. Com veig, hi ha moltes autoritats també que hi volen assistir. Però és un dia que saben que és important. I veurem llàgrimes, veurem gent. És emotiu per tots... Ara ha passat per la nau central i abans de col·locar-lo serà quan anirà de fora...
Passadit central de l'Assumpció.
De tota l'Assumpció, sí.
Pati dels Tarongers. Se farà aquest acte que dèiem, no?, en què els malalts de l'Hospital General podran guaitar, si és que així ho desitgen, per poder veure el Sant Crist, i després tornarà enrere.
En primer plànol, la imatge del cinturó, que a més sí, és un cinturó molt antic, que ha estat restaurat enguany.
Que
cal destacar que és una peça d'un alt valor artístic.
No l'havia duit, de l'any 2001 no havia duit aquest cinturó, que s'ha hagut de restaurar, i val molt, sí, és una cosa, és una de les peces que s'ha pogut restaurar i que enguany pot tornar a lluir el Sant Crist.
Una processó, senyor Vicari, que va començar per recaptar almoina per mantenir l'hospital i també la capella, i que en els anys va anar guanyant aquest cul devocional fins arribant al moment on som ara, que som aquí, des de la tele i des de la ràdio, explicant què és aquest davallament.
L'Hospital General ha tingut una funció, i té una funció preciosa en el que és la història de Mallorca. De vegades més pobres, de vegades gent més debilida... Estan revoltades de llocs on hi havia... aquí, per exemple, hi havia nens abandonats, el que l'ho deien l'inclús un temps, uns orfenats. Hi havia també un lloc de recollir dones que havien quedat maltractades per la vida i malalts en salut mental. I tenia una funció molt guapa. I que el Sant Crist era com un poc a racó, no? A redor, on se podien, tota aquesta gent se podia acostar i pregar. I clar, mantenir tot això costava molt. I el Sant Crist també era més petit perquè el duen a cases per demanar llimona. Duen aquests Sant Crist més petits, que era una forma també de recaptar.
Que curiós que sent una de les imatges més venerades pràcticament de la Setmana Santa a Mallorca, la talla sigui d'autor anònim, no? Que no se coneix realment qui era la persona que estava darrere d'aquesta talla de fusta i de suro, que pesa uns 50 quilos, però que no se sepi res sobre l'autor. No sé si li aporta més... un concepte més enigmàtic, si cal, no?, a tota la història que hi ha darrere del Crist de la Sang.
Sabem que té uns 500 anys, ho sabem perquè ja hi ha documentació de la veneració i d'aquesta confraria de prohomonia d'entorn del segle XVI, però no realment no hi ha l'autor que hem parlat, el senyor Feliu Feliu Bussà, que li agraeix molt públicament la seva informació que m'ha donat ara, abans ell deia, no hem pogut saber, no hi ha cap documentació real de quan es va fer, mai no s'ha trobat.
I parlant de devoció i de veneració, don Josep, diríeu que d'una banda hi ha la devoció, ara sentim els aplaudiments, de la gent que s'ha congregat en aquesta església de l'Assumpció, el pas del Sant Crist, una manera també no, de rendir-li homenatge.
També hi ha un detall que jo m'agrada molt, que a part de que tota aquesta gent li va poder esperar el do, el malalt li dona preferència. És a dir, ara mateix, els primers que realment el podran veure són els malalts. Com un detall de dir que són els preferits.
Ara, just hem tingut una interrupció a la connexió, no sé si la podem recuperar, perquè era just el moment en què sortia el... Ara, no tenim més imatges d'aquest moment tan especial, no? Veritat,
que és... parlant de devoció i de veneració, si hi ha una figura que se venera a Mallorca, seria una, el Sant Crist de la Sang, sobretot per la gent de Palma, però no sé si penseu que l'altra figura seria la Mare de Déu de Lluc, no? Que també hi ha al voltant molta devoció i veneració des de molt de municipis de Mallorca i fins i tot me consta que d'altres municipis, fins i tot d'altres illes.
Sí. Bueno, clarament. La Sang no només per Palma, també. Jo record de nit, tota la meva vida, sentia parlar que tota persona... Jo som d'un poble molt petit, que l'Onge, municipi de Santanyí. Quan anar a Palma era obligatori anar a
veure la Sang.
És que no, era impensable que un pagès, una persona dels pobles, anar a Palma i anar a fer una visita a la Sang. Que...
Com anar a Lluc i no anar a veure la Mare
això,
de Déu.
Exactament igual. Això segles. És una cosa que mos venerar i visitar... ara mateix, aquest moment que estan vivint en directe, estan vivint, revivint el que ja, tant de bo, tant de mallorquins que s'han pogut viure. Perquè no... Hi havia una devoció molt gran, però no sempre era possible anar a Palma, anar a la ciutat. I venim per metges, i venim per coses extraordinàries, però la Sang... era una visita obligadíssima.
I després, tot el que suposa, no?, d'un ciri, tota la cerimònia que hi ha darrere de d'un ciri, perquè això ha canviat molt amb els anys, perquè anys enrere se dipositaven els ciris just a vora de la talla, que això era un risc per una obra artística d'un patrimoni tan important, però després ja això, evidentment, es va prohibir. Sí que és vera que compten des de la Sang que algun despistat encara deposita algun ciri, veritat, que per favor, hem de dir que aquesta pràctica és molt poc recomanable i per això té tota la part de darrere on podem veure les espelmes que es mantenen tancades i tot el procés tan valorable, no?, de la persona que s'encarrega d'encendre cada un d'aquests ciris i depositar-los just a darrere del Crist de la Sang, que és una imatge espectacular, on se guarden tots aquests ciris encesos en tant de desitjos, pregàries, veritat, tot el que hi ha darrere de cada ciri és una història personal, no?
Per això, a part de la fe de cada persona, jo tinc molt de respecte, perquè hi ha persones, realment hi ha molta sensibilitat aquí darrere, i són persones que estimen, que demanen, i això, just això, val la pena. Viu per aquest motiu, també s'ha respectuat amb aquesta fe que és molt popular, pietat popular, però també que ha fet que puguem tenir el Sant Crist i venerat tant de segles, fins al dia d'avui.
Clar, i ara, just en el final de la connexió hem pogut veure, allà on hi havia el Sant Crist de la Sang, que hi haurà una casa santa, que això també és una cosa molt, molt de Pasco, que sí. Normalment veure aquell espai buit se te fa estrany, perquè sempre hi ha el Sant Crist de la Sang, però hi haurà també dins aquest cicle devocionari casa santa dins l'església de l'Assumpció.
Clar, aprofitant que dijous sant el Sant Crist no és a Caseva, n'és que xeu Cambril, se fa la cara santa allà perquè però és una profita, han sabut aprofitar bé aquest moment.
Què vol dir això? En el final té a veure en la consagració d'hòsties, no?
No, sí, és dir, la cara santa és que cada any, el dijous sant, recordant que Jesús va ser pres i va ser, se lleva el Santíssim d'allà on hi ha els sagraris habituals, i se posa un lloc, un monument, que es fa espectacular, moltes vegades són realment de visita artística i monumental. Totes les esglésies tenen una cara santa, on se venera el Santíssim, com si veneressin Jesús que està presonat, recordant que Jesús va estar fet presoner. Depèn de l'Eucaristia, de dijous sant, I clar, la sang que aprofiten per utilitzar el mateix lloc on hi ha el Sant Crist, perquè dijous, quan està processionant, ja no està en el seu lloc habitual.
I parlant de visita, fins a quina hora es pot visitar avui els fidels que ho vulguen veure en directe, que segurament ara mos estiguen veient i vulguen passar per la sang?
Avui està obert tot el dia.
Tot el dia hi poden passar.
Sí, avui poden anar pràcticament quan vulguin, no, sense cap problema.
Jo he de dir que és la millor hora per anar-hi, per experiència pròpia, fora Trull, sols al migdia, que és quan hi ha com més tranquil·litat. Ara tampoc m'agradaria crear una festa crida i que al migdia d'enguany allò sigui Manhattan, però és cert que mo mare, que és molt del Sant Cristó de la Sant, sempre que me fa acompanyar-la, i solen anar a migdia per evitar, perquè si no, si vas en esdevellament, o sobretot es cap vespre, se formen unes cues espectaculars.
Sí, és així.
Arribam d'aquesta manera a les 11, després continuarem i intentarem recuperar les imatges d'aquest moment tan especial, no? Avui del davallament del Crist de la Sang. Hem pogut veure aquest moment històric des de l'Església de l'Anunciació, aquest moment tan especial quan el Sant Crist surt al pati d'Estarongers perquè els malalts de l'Hospital General també puguin venerar aquesta talla anònima, que se coneix, no tant, eh? Hi ha alguns aspectes que encara es desconeixen, però que tal vegada li aporten més misteri, si cal, no? a aquesta talla tan especial. Hem d'escoltar els nostres companys dels serveis informatius, tot una tonrama amb el vicari don Josep Adrobé, parlant del que és, sens dubte, un dels esdeveniments litúrgics més destacats d'aquest dia. Moltíssimes gràcies. Notícies, continuem.